Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. So this is Christmas.
Dos minuts i ens situem a 3:15. Ho fem d'una manera natural, Olga Vallejo. Hem de dir que hem preparat aquesta setmana els continguts d'aquesta setmana de la Part Magazine i sense voler que ens aporta a parlar de Nadal.
Sí.
Saps allò
a
que
vegades
dius?
Coses que ens agraden més i unes altres que potser no ens agraden tant.
Clar, i és que avui ens anem preparant per aquestes festes nadalenques i les trobades també en familiar. Remarquem, trobades familiars. Amb un perfil que ja fa uns quants anys que s'ha guanyat bastanta fama.
Dolenta, gairebé sempre.
Els cunyats. I sobretot el que s'espera dels cunyats. Pesats, tu, intensos. Fins al punt que aquest comportament que s'associa als cunyats s'ha extrapolat a qualsevol que en recorda aquell cunyat.
Hi ha dues persones que ho saben molt bé.
Eh que sí?
Sí, sí, sí.
M'ha encantat l'Olga com ha passat la pilota. Perquè, clar, avui ens han plantejat tantes coses amb aquest tema que ens han proposat Cat per Llebre, entre d'altres. D'on prové aquesta fama? Com es pot gestionar el cunyadíssim? Com ho podem identificar, un cunyat que obeeix aquest perfil? És per això que ja s'han nosaltres, i si us plau, un fort aplaudiment, perquè teníem unes ganes de veure'ls, el Sergio Parra, l'escriptor Sergio Parra. Com estàs, Sergio?
Hola,
benvingut. I l'artista Irene Cívico.
Hola, bon dia.
Què tal, nois? Com esteu? Teníeu unes ganes de veure'ls?
Sí,
no?
Han passat moltes setmanes.
Però crec. Moltes. Molt, perquè tenim molta feina. Som un desastre, tenim molta feina.
Això és bo.
Sí.
Esteu bé, però.
Estem bé.
Sí.
Estem bé. Ens agrada molt el Nadal, eh? He de dir, o sigui, això abans de res,
sí.
Us hem de dir que tant el Sergio com jo som molt fans del Nadal.
Les luces navideñas...
O sigui, casa nostra és una mica el passeig de Gràcia, doncs, a dintre de casa,
sí?
Saps?
Sí. Sou fans de Maria Carey, doncs, o no? A favor o no?
Sí. A favor de tot el que sigui Nadal.
O sigui, llista de Spotify...
Bueno, el Sergio, quan hem de fer alguna cosa, posa com un vídeo a YouTube d'una llar de foc.
Ah, sí.
I música de Nadal, així, en general, sí, ell va triant segons el mood del que haguem de fer, saps?
Això està molt bé.
Molt bé, pots venir a casa quan vulguis.
Sergio, primera pregunta que ens plantegem avui. Per què hi ha tants cunyats? Explica'ns una mica això.
Bueno, porque esto se llama efecto Dunning-Kruger, es el término, digamos, psicológico para designar a los cuñados. Y es básicamente algo que nos puede pasar a todos. Y de hecho no somos conscientes de que estamos afectados por él.
De que somos cuñados.
Exacto.
A todos. Todos son cuñados.
Claro.
Todos podemos ser cuñados.
Todos podemos.
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 La potencialitat, que no vol dir que s'acabi...
Clar, és que a veure, tothom té un cunyat a casa.
Això... Pensa que deies, tothom té un cunyat a dins.
També. també. O sigui, nosaltres tenim un... No és el nostre cunyat...
No. Bueno.
Bueno, clar. Potser jo tinc un molt identificat que me l'estimo molt, però és aquell familiar que tendeix a...
Sí.
Ho sap tot.
Tot.
Tot ho sap. Del tema que sigui. Si parleu de...
O sigui, és com un tertulià.
Bueno, com un Sergio.
Home, però en Sergio ho sap de veritat.
El problema és que el Sergio ho sap tot.
No lo sabemos, esto tampoco muy bien. A lo mejor no lo sé tampoco.
Però clar, el cunyat igual sap de... Estàs menjant gambes. Ell sap molt de gambes, ell o ella, perquè això no entén de...
De gènere.
De gèneres. Ell o ella sap tot. Si et tens algun problema a la feina, també, de la teva feina.
Sí.
Llavors, clar, et vas calentant, perquè llavors hi ha el 24 celebració, 25 Nadal, 26 Sant Esteve...
L'has de veure molt, eh?
Però tu has dit ell o ella... Jo em pensava que s'associava més a gènere masculí.
Buah, jo crec que és perquè ho diem així, com el cunyado.
Clar.
Però crec que això no té... I com, bueno, i ara com ens explicarà el Sergio, és que no, crec que si tots portem un cunyadot a dintre...
Clar, la meitat de la població.
Clar.
Bueno, lo que pasa básicamente es que a todos, cuando empezamos a aprender algo y empezamos a tener alguna noción sobre un tema, enseguida nos venimos arriba. Decimos, bueno, ya, y esto ya lo sé. y empezamos a aconsejar a todo el mundo, en plan, ¿has probado esto? Porque a mí me ha funcionado, o no sé qué, no sé cuánto. Así que el efecto Dunning-Kruger, que es como se llama técnicamente...
Que son dos científicos,
son
¿no?
dos psicólogos que descubrieron que la mayoría de nosotros no somos conscientes de nuestra propia inconsciencia o de nuestra propia incompetencia. Somos incompetentes ante la incompetencia propia, no ante la ajena, ¿eh? Cuando los demás s'equivoquen enseguida...
Això sí que ho veiem.
Però clar, Sergio, és una mica com la oposició al síndrome de l'impostor, diguéssim, al cunyat. Sí?
És l'antítesi.
És l'antítesi tal qual.
Que en el fons també podem patir tots. Sí. Perquè a veure, jo, a mi m'ha passat moltes vegades i estic segura que a tothom li... Tens la sensació, el síndrome de l'impostor de... Mira, jo, el poso el meu exemple, durant molts anys vaig pensar, algun dia descobriran que no tinc ni idea de res. Perquè tu, a més, per la meva feina, tothom em ve a preguntar coses i què faries i què dius? I jo, algun dia descobriran que no tinc ni idea.
Encara no?
No, aquí estic, encara pensen.
Dissimulando.
Dissimulant, no? Com diuen en anglès, fake it till you make it, no? O sigui, que és com ven la moto fins que ja ho aconsegueixis de veritat, no?
I com podem descobrir realment qui és un cunyadíssim? Sergio, hi ha alguns trets que... Sí.
A ver, ellos, estos psicólogos dijeron que la primera regla del Dunning-Kruger es que nadie sabe que es del Dunning-Kruger.
Eso ya para comenzar.
O sea, es muy difícil saberlo, vale. Realmente. Entonces, lo que ocurre es que lo normal es que cuando empezamos a aprender algo, la curva de aprendizaje al principio nos hace sentir que somos mucho más competentes de lo que somos. Y, por ejemplo, se suele decir que cuando hay el cambio de residentes en los hospitales en julio, los nuevos... que se incorporan, claro, acaban de hacer prácticas, acaban de estudiar, lo tienen todo fresco y creen que saben bastante. Y en verdad no saben tanto. Con lo cual se cometen muchísimos más errores médicos porque además son... otra característica del Dunning-Kruger es que eres muy atrevido y además muy firme hablando. Con lo cual los demás... se fían mucho más de ti.
Tienes como mucha confianza,
claro.
¿No?
Per tant, la manera com ho dius també condiciona.
Claro, esa es la gran paradoja de Dunning-Kruger, síndrome del impostor. Realmente la gente más sabia, los que más saben, son muy conscientes de lo poco que saben, precisamente porque saben mucho, y hablan con mucha prudencia y menos aplomo. Y entonces no convencen tanto a la gente. Sin embargo, estos que hablan con tanto aplomo, que lo tienen todo tan claro en el fondo, son unos incompetentes que convencen a la gente de su propia incompetencia o de su supuesta competencia. Uh-huh. Con lo cual es una paradoja de la cual no podemos salir, porque nos dejamos fácilmente seducir por la seguridad y el aplomo de los demás.
Ara diria una cosa molt, molt lletja, tirant-nos pedres sobre el nostre propi terrat. Normalment els mitjans de comunicació... et passen... Evidentment, nosaltres no. Mai.
Mai, eh?
Mai.
Mai.
Som l'excepció.
Evidentment. Però saps quan et diuen el que diu el Sergio, no? Quan sí. Algú et diu les coses amb tanta seguretat, clar. Amb tant de plom, no existeix segur en català.
Confiança,
això,
no?
Amb tanta confiança que dius, home, ha de ser veritat, sí. Aquesta persona m'està dient, no?
Sí.
Evidentment... quan estàs a un mitjà de comunicació has de fer això, perquè si no... Pues mi, no sé, imagina't a les notícies...
Ja no te llaman más.
Clar, imagina't...
Estem dubtant.
Estem dubtant de si això passarà. Clar, llavors és un efecte... Però passa molt, a mi em passa molt, també em passa molt amb streamers, per exemple.
Sí, eh?
Amb streamers em passa molt, perquè jo veig molt Twitch i veig molt YouTube, i em passa molt que a vegades dic, però què bé que ho fa, quina confiança... que el que està dient és mentida. I ho tinc claríssim.
Però ho diu amb tanta força.
Clar,
sí,
clar.
Però llavors, d'alguna manera, diguéssim que els intel·ligents, pel que estàs dient, tenen com més dubtes, no? O sigui, que no pas... Ai, és que ara no vull dir-ho d'alguna manera, però...
Però té a veure amb l'intel·ligència o amb els coneixements?
Tiene que ver con la sabiduría, que no es lo mismo que la inteligencia.
Ai!
Claro, la inteligencia es, digamos, el motor del coche.
Val.
Y la sabiduría es saber conducir el coche, que no es lo mismo. Tú puedes ser muy inteligente, pero luego no utilizar correctamente tu inteligencia o no empezar, digamos, a dudar de lo que sabes o buscar nuevos caminos, etcétera. O no adaptarte, en plan, bueno, coges un tema, te aferras a esta idea y nunca más vas a cambiar de idea porque crees que es una debilidad cambiar, ¿no? El sabio sabe que debe ir evolucionando.
Rectificar.
Exacto.
Si toca, clar, clar.
Que hi ha un tema que portem, un tema molt nostrat des de fa 3 anys, no? El tema de les vacunes, no? Jo crec que ha portat moltes baralles a casa, moltes baralles a taula.
És tema, sí,
clar, és un tema,
a veure quin sap més, no?
Que m'ha fet pensar el Sergio quan diu, no, a l'adaptar-te, perquè clar, hi ha gent que a lo millor va agafar un camí i es va barallar amb mitja família.
Ui, sí.
I ara ara què fa?
O sigui, ha reculat.
Ara que canvien coses, reculat, uf, aquest Nadal...
Un any després?
Clar, potser
no?
Aquest Nadal veieu canvis de rumb.
I ara torna el tema, perquè ara ja podem demanar hora fins i tot clar, per la quarta dosi, als menors de 60.
Un tema etern.
I a banda de les vacunes, hi ha temes típics d'aquells que dius, és que el cunyadíssim em dirà això, segur.
Clar, o sigui... Mira, és com quan veníem al cotxe, el Sergio m'ha dit una cosa. Sabeu que us he dit, dic, a veure, nosaltres també tenim el nostre propi cunyat a casa, no? Mm-hmm. I el Sergio em diu, bueno, es que algunos de los ejemplos que he puesto son ejemplos que han pasado en casa. Dic,
reales, 100%
reales. Amb coneixement de causa.
Amb la qual cosa, clar...
O sigui, està comprovat.
Estan comprovats.
Està comprovat.
Bueno, uno que dijo...
No digas el nombre.
¿Alguien?
Dijo una persona que conocemos, que estaba en nuestra mesa, dijo claramente, con este aplomo típico del Dunning-Kruger, dijo, bueno, es que, claro, Napoleón, como era bajito, por eso tenía este síndrome, ¿no?, de dictador.
Tenía este trauma que solo que le hacía claro, que fuese más
dictador. El síndrome de Napoleón es eso, sí, realmente, ¿no?
Que diuen, es, bueno, es muy lleig, això. Es que els baixets tenen molt mala lleig, sí, aquestes històries,
diuen,
¿no?
Sí, es veritat.
Sí, sí. Bueno, pues realmente Napoleón era más alto que la media francesa.
¿Veus? Mm. Ah. I això el cunyat no ho sap.
Clar, no ho sap. Però i com s'ha quedat la síndrome del Napoleó aquesta?
Pues seguramente algún Dunning-Kruger lo soltó con mucho aplomo y los demás lo creyeron.
I ha perdurat.
I escolta, hi ha altres temes, quins més surten? Saps d'aquests que dius, va, si surt aquest tema és que ets un cunyat.
Por ejemplo, si tenemos niños en casa, lo típico de que están muy movidos, en plan, seguro que les has dado algo con azúcar...
Uy. Qui li ha donat turró?
Exacto.
Però això no funciona, no, amb tots els nens?
No.
Ah, no és veritat?
No és veritat.
Sergio, explica'ns això.
Aquí cau una torre, perquè aquest tema és molt popularitzat, eh?
Claro, bueno, a ver, no es verdad, porque se han hecho ensayos científicos y no se produce eso. Otra cosa es que tú busques una causa-efecto en el sentido de que, a ver, el niño está muy movido, le hemos dado azúcar.
¿Qué ha passat?
Sí, pues vale, ja està. Ha sido por el azúcar.
Azúcar o dalsin, no?
Jo em pensava que els meus eren rarets, perquè quan tothom diu, és que han menjat molta xocolata, jo sempre dic, als meus no els hi passa res.
Clar.
Resulta que és que no passa.
I ara parlant de nens...
Al final eren normals.
Al final eren normals. Parlant de nens també hi ha un altre tema, tipiquíssim, no? També, Sergio, relacionat amb la infància. Algo que té a veure amb Walt Disney.
Sí, bueno, a ver, lo típico de que Walt Disney está congelado, ¿no?
És que aquí jo crec que entrem ja...
En un valor important, eh?
No, és que entrem en la les conspiracions. Jo crec que és que també el cunyado i la conspiració també a vegades van de la mano.
Les fake news, també.
Les fake news.
Te les llegeix totes.
Clar, bueno, no, i et passa links, a tu, i molts tuits.
Sí, que et diu, no et preocupis, que jo després et passo un link que ho explica tot, no?
Clar, i dic, bueno, un link que podria ser jo mateixa, escrivint qualsevol cosa.
El cunyado nunca se fía de la versión estándar, de l'oficial.
Sí, podria ser Miguel Bosé, podria.
Por ejemplo.
Clar, el cunyado ha encontrado la información él solo...
La dark web s'ha metido por ahí.
Però clar, o sigui, durant molts anys, no sé si hi ha... Però jo recordo creixent que tothom pensava que Walt Disney estava criogenitzat.
Totalment, sí.
I ens l'imaginàvem congelat. Jo me l'imaginava amb els bracets creuats així de peu.
Sí, amb cara de felicitat. Ah, de peu?
No sé per què me l'imaginava de peu. Bueno, de peu amb una vitrina.
Sí, una càpsula, no? Sí.
Però clar, és que no és que no estigui congelat, és que està cremat.
El van incinerar.
El van incinerar.
Ui, mira...
Sí, sí. Y como postilla, ni siquiera el dibujo a Mickey Mouse, ahí lo dejo.
¿Y quién va a dibujar a Mickey Mouse?
Un ayudante que tenía. No,
veus que...
Oh.
I això el cunyat no ho sap, clar.
Claro.
Ell sempre defensa, no?, que Walt Disney està congelat i a banda, clar.
Perquè no... A veure, una cosa que us he de dir. El cunyat no el convenceu, eh? O sigui, tireu la tovallola.
No cal discutir-se.
A veure, és que si vols discutir-te, bueno...
Clar, aquesta és bona. Com hem de gestionar?
A mi me gusta discutir, eh?
A mi no, a mi gens. Som la Lídia al dia, el Sergio.
A mi és un deporte.
Llavors ha de ser un espectacle que al teu costat estigui el cunyat.
Claro, claro.
I està en aquella taula.
Jo sempre ahí.
Ha de ser divertidíssim.
L'encanta que treguin... I jo em poso molt nerviosa i normalment m'acabo aixecant i acabo...
En un altre lloc.
A un altre lloc.
O sigui, busqueu cunyats pel sopar de Nadal.
És que les Navidades no
jo
són
no.
Si la típica.
I si no som un Sergio Parra, per exemple, Irene, com podem això combatre el, diguéssim, perquè no ens impacti tant, no? Perquè...
A veure, normalment, jo és que ja he assumit que el cunyat no el faré canviar d'opinió.
Val, això és primer punt, eh?
Clar, llavors,
no els farem canviar d'opinió.
No els farem canviar d'opinió, clar, perquè ells saben més que nosaltres i per més que jo li digui que m'és igual, saps? Llavors, jo normalment faig que sí fins que es cansen. Faig que sí, o si ja realment veig que perquè el Sergio li ha donat massa corda i això no s'acaba, doncs m'aixeco i me'n vaig.
Bueno, hay un truco dialéctico un poco sucio, que es interesarte mucho por lo que está diciendo y hacerle muchas preguntas.
Claro, porque allò no s'aguanta per allò.
Claro, y buscas, buscas la contradicción. Y él mismo se da cuenta que a lo mejor no es tan seguro lo que está diciendo.
Tornaré a mirar el link, et deu dir, no?
Però escolta, jo crec que ni ell mateix sap lo de l'efecte del Dunning-Kruger, no? O sigui, el mateix cunyat...
Claro. Ay, lo puedes sacar este año, a ver
qué pasa. Sacaremos, a ver qué pasa.
Feu la prova i ens ho expliqueu, a veure si ha passat a l'examen, o què? A ver qué pasa. No, perquè ells mateixos, clar, no ho deuen ni saber, no? L'origen del cunyat.
Espero que ell no sepa que Philip Tetlock, que es un investigador sobre expertos, buscó como características que tienen aquellos expertos que más se equivocan. Y descubrió que una principal es que cuanto más sales en un medio de comunicación como experto, más te equivocas. Y yo, como estoy viniendo mucho aquí a Radio Estel, a ver si ahora me lo van a echar en cara y voy a perder autoridad.
No, però això, mira, clar, tu tens raó. De fet, tu, Olga, ho deies, no? Com els tertulians, d'alguna manera, és clar, que estan per tot arreu.
Han de saber de tot, a clar, més a més. Sí, és que no tens temps ni de llegir, ni a vegades ni de pensar.
Alguna se colau, me parece, por aquí, en plan, para que no quedara como que no sabía, dicho, bueno, sí, esto mismo.
No, a veure, aquí la lerda soc jo, no és el Sergio. De fet, el Sergio...
Bueno, esto es un buen caso de síndrome del impostor, y yo voy aquí de chulito, pues a lo mejor es ella la que sabe más.
Ya,
sabe.
Mira, Ana. Claro, es verdad.
No, de hecho iba a decir que muchas veces tienes síndrome del impostor tú. Porque...
Qué amable.
No, porque el Sergio es una persona que llegeix un llibre cada dia. O sea, es una
un
cosa...
llibre sencer cada dia?
No, me... Bueno.
Ostres.
A ver, que vives conmigo, que estás allí.
Entre o tanto no o més, ens quedem amb un llibre per dia.
Clar, sí, més o menys, saps? I llavors, clar, ell té sempre la sensació de que no és prou. Que normalment passa això, la gent que està en constant investigació veu que no sap res, llavors és una lluita, és una carrera contra rellotge i ell sempre pensa que no sap res. I jo penso que ho sap tot i llavors m'he dedicat simplement a mirar la tele.
Que a vegades també s'aprenen coses.
També. Algun enganxo.
Algun enganxo. Se'ns ha quedat res, és que ha durat molt poc això, nois. Sergio Parra, Irene Civigo, moltíssimes gràcies per passar aquesta setmana. Ja nosaltres podem dir gairebé de Nadal, cuideu-vos molt i a veure si ens retrobem ben aviat. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
I nosaltres que fem res, una petita aturada. I a la tornada, Bayona.